Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Quan era petit, es banyava les aigües netes del riu Odau, a Acre, la seva ciutat natal. Els pares es dedicaven a la venda de productes agrícoles i del peix capturat en rius i mars encara sense emmalaltir. Avui, aquells paratges només viuen en el record del periodista i activista ganès Mai Kanane. Fa anys que el paradís en què va créixer és un munt de cendra. Els abocadors de deixalles electròniques han empastifat tot el país. Ghana s'ha convertit en el receptor d'aquest tipus de residus que de manera il·legal arriben des dels països enriquits. Fa més de 20 anys que Anane es dedica a investigar i documentar aquests enviaments, carregaments de microones, de televisors, de portàtils, de pantalles d'ordinador, de rentadores, d'aires condicionats. Qualsevol cosa que té un endoll, assegura l'activista, es pot trobar en aquests abocadors. El Dagbog Bloshi, situat al barri del mateix nom a Accra, la capital, era el més gran i contaminat del món, però l'any passat les autoritats el van desmantellar. Les conseqüències d'aquesta realitat no són únicament mediambientals, sinó que també afecten la salut de la població. Tot està contaminat pels químics tòxics procedents dels residus. L'aire, els recursos hídrics, la terra, també els cossos. Les criatures que els desmantellen i els cremen per treure'n els metalls pesants, principalment coure i alumini, no poden respirar. Tenen erupcions, cicatrius, mal de cap. Els seus òrgans, encara en creixement, estan malmesos. Cada any es generen al món més de 50 milions de tones de deixalles electròniques i només entre el 20 i el 30% es recicla o es tracta correctament als països on es produeix. La resta acaba en grans contenidors amb destí al sud, tot i que la Convenció de Basilea prohibeix el moviment transfronterer d'aquest tipus de deixalles. Com acostuma a passar, els països africans són utilitzats com l'habitació dels mals endreços on s'hi llença allò que al nord ja no s'utilitza, o perquè ha deixat de funcionar abans d'hora, obsolescència programada, o perquè l'afany consumista ens ha fet comprar l'últim model de portàtil. Els fabricants tenen un paper molt important per contribuir a reduir els excedents electrònics, però els consumidors també.
Solidaris. Tothom té una història. Dilluns 4 de la tarda. Seu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Barcelona.
Hola, què tal? Com
estàs?
Catalunya Ràdio.
Hola.
Hey.
Hello, Mike.
Yeah, hello. I'm good. And you?
Fine, thank you so much.
Good to see you. We actually attended a school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organize boat rides, I remember very well. But now it's all finished, it's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry.
Mai Kanane, com estàs? How are you?
I'm good.
Estic bé.
Mai Kanane, 59 anys, periodista i activista mediambiental.
Ets d'Acre, la capital de Ghana, i expliques que quan eres petit la ciutat era com un paradís. Com era, Mike, aquest paradís?
Quan era jove i creixia a Acre, la ciutat era el paradís, però ara és un paradís perdut. En termes de pol·lució, de contaminació ambiental, de totes les implicacions que per la salut pública tenen els enviaments il·legals de deixalles electròniques des dels països desenvolupats fins a Ghana. Han destruït els recursos hídrics, la terra cada vegada està més enverinada i la qualitat de l'aire també està molt afectada per la crema d'aquests residus, per desmantellar-los. Penseu que les moltíssimes deixalles procedents dels països desenvolupats, de gairebé tots els països, són enviaments il·legals que arriben a Acre. L'oceà està ple de deixalles electròniques. Estem en una època en què es parla molt dels microplàstics i el que veiem són molts residus de plàstic procedents de la brossa electrònica que contaminen les nostres fonts d'aigua i l'oceà.
Per tant, tot està contaminat.
Tot s'està contaminant. I si això continua així, hi haurà un punt que la situació serà irreversible.
A Accra hi ha el barri d'Agwaoblochi, on hi ha el gran abocador de residus electrònics, aquests residus que tu ara parlaves. Qui viu allà? Quins serveis hi ha? Quin tipus de residus? De quin tipus de residus estem parlant?
He de dir que Agwaoblochi ja no és un abocador. Les autoritats municipals el van enderrocar l'any passat. Tot i això, malauradament es continuen llançant molts residus electrònics en altres llocs, en altres abocadors. I allà et trobes gent jove, de fet nens, de 7, 8, 9 anys, enfilant-se en aquelles muntanyes d'escombraries, desmantellant i cremant aquelles deixalles. També trobes adults de 30, 40 anys anant a aquests llocs a fer el mateix. La terra d'aquests abocadors està enverinada, igual que ho està l'aire i els recursos hídrics. S'ha analitzat la sang i l'orina d'aquests nois que treballen als abocadors i tenen un molt alt nivell de metalls pesants, com ara el plom, el cadmi, el crom, l'arsènic, i tot això és perquè s'estan enverinant pels químics tòxics de les deixalles electròniques.
Per tant, tots aquests nois, noies, adolescents, tenen greus conseqüències per la seva salut, no? Quines conseqüències té això per la seva salut?
Aquests enviaments il·legals tenen greus conseqüències per aquesta gent tan jove. Quan tu mires els nens de 8-9 anys, són nens petits. Els seus cossos, els seus òrgans estan en creixement. Els seus ronyons, els seus pulmons, saps? Fins i tot el seu cervell. I aquests òrgans en humans, joves, han de créixer en un entorn bo, no en un de contaminat. Els estan entrant tanta pol·lució, tants químics tòxics als cossos, i això no els ajuda, i molts no creixeran per ser ciutadans sants. De fet, jo parlo molt amb ells. Alguns de només 8 anys m'expliquen que no poden córrer. I jo els pregunto, per què no jugues a futbol? Per què no corres? No poden perquè tenen problemes per respirar. Em diuen que tenen mal de cap, que tenen erupcions, que els pica tot el cos, amb cicatrius, amb talls, a la nit no poden dormir. Aquests són alguns dels efectes de les deixalles electròniques. És terrible. I per les dones, hi ha moltes dones que treballen en aquests abocadors, però les més grans no treballen directament amb les deixalles electròniques. Elles venen aigua als nois que hi treballen, cuinen menjar i els el venen, però es va fer un estudi sobre la llet materna i es va descobrir que les dones que havien sigut mares feia poc i donaven el pit als seus fills tenien la llet enverinada. I, és clar, enverinada pels químics de les deixalles electròniques.
No és únicament la contaminació mediambiental, no? Sinó que tot aquest fum tòxic afecta el mercat de menjar més gran de la capital, que està situat just al costat d'aquest abocador. Tota la ciutat, per tant, s'alimenta de menjar contaminat.
Bé, aquest gran mercat situat davant de l'antic abocador és molt popular. Molta gent hi va a comprar menjar perquè suposadament és barat, tenint en compte que és un dels mercats més grans. Definitivament, el fum que ve de l'antic abocador va a parar el menjar que es ven. I és clar, si menges productes que venen d'un entorn contaminat, tindràs material tòxic al cos. Deixa'm mencionar que les deixalles electròniques contenen microplàstics. Estem en una època on parlem sovint dels microplàstics, però molts dels plàstics que provenen de les deixalles electròniques i no s'han desmuntat van a parar als rius i després, és clar, a l'oceà. Estem omplint el mar, que no és lluny de l'àrea, de microplàstics. I després mengem peix i altres organismes del mar i tornem a posar aquests microplàstics als nostres cossos. No fa gaire, es van trobar microplàstics als pulmons i a la sang d'humans. Suposo que això és el que deu passar amb els ganesos que mengen peix provinent d'aquest mar, que no és lluny dels abocadors i està ple de microplàstics.
Per a aquelles persones que no ens podem imaginar una situació com la que estàs explicant, no? Com descriuries com és aquest abocador per a aquells que no ens ho podem ni imaginar, no?
De fet, el primer Agwaoblochi va ser desmantellat, d'acord? Era un lloc on tu podies trobar qualsevol tipus de deixalla electrònica. Des de microones, televisors, portàtils, pantalles d'ordinador, rentadores, aires condicionats, qualsevol cosa que té un endoll es podia trobar allà. De tots els abocadors de deixalles electròniques del país, aquest era el més gran i tòxic. Ara n'hi ha tants d'altres a tot el país i no només a Acre, sinó en altres regions.
But also in the other regions as well.
Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave.
Com és possible, Mike, viure en un país on no es generen pràcticament residus electrònics però que al mateix temps rep tones i tones de brossa del nord global? Com viu, diguéssim, la societat ghanesa aquesta contradicció?
Right. In the first place, it is illegal.
Primer de tot, és il·legal que aquestes deixalles electròniques s'enviïn des dels països desenvolupats fins a Ghana, perquè la gran majoria de països desenvolupats, Espanya, Holanda, Anglaterra, França, Dinamarca, han signat la Convenció de Basilea. La Convenció de Basilea prohibeix el moviment transfronterer d'aquest tipus de deixalles. Per tant, les deixalles electròniques no es podrien enviar a Ghana en primer lloc, però, no obstant això, les hi envien. Aquests països desenvolupats estan violant la Convenció de Basilea, totes les regulacions nacionals, les regulacions de la Unió Europea que restringeixen i prohibeixen el trasllat de les deixalles electròniques. És difícil per la gent que viu a Ghana continuar sent el destí final d'aquestes escombraries. La Unió Europea, els països desenvolupats, haurien de reciclar correctament les deixalles que han generat ells mateixos, perquè no poden continuar utilitzant Ghana com si fos un abocador. Això és inacceptable.
This is unacceptable.
Els països rics, Mike, són conscients de l'impacte de les seves decisions?
Yes, the developed countries,
sí, els països desenvolupats, els països rics, són bastant conscients de l'impacte que tenen les deixalles electròniques. Però hi ha molta hipocresia, pel que he vist. Hi ha una doble vara de mesurar, perquè ells són conscients del problema, però no s'està fent res. Tenen una orella sorda i un ull sec per no veure què està passant. Però és important implantar mesures perquè sigui difícil, per a qualsevol, enviar deixalles electròniques des del món desenvolupat cap a Ghana. Els governs d'aquests països han de posar en marxa sancions i mesures dures per prevenir això.
Penses que aquest tipus de tràfic, de moviment de residus, es pot aturar?
Sí. Yeah.
Sí, hi ha solucions per aquest problema. En primer lloc, si tu penses en el fet que, globalment, el món produeix 50 milions de tones de deixalles electròniques i només el 20 o el 30% es recicla o es tracta correctament als països on es produeix, això vol dir que entre 600 i 800 contenidors carregats de deixalles electròniques els envien il·legalment a Ghana cada mes. Aquest és el resultat de l'obsolescència programada feta pels productors i fabricants. Voluntàriament han escurçat la vida útil d'aquests elements electrònics. D'aquesta manera, continuen obtenint benefici a expenses dels consumidors, a expenses del medi ambient i a expenses de la salut pública. Hi ha d'haver normatives, regulacions dels governs per assegurar-nos que aquestes empreses productores eliminen l'obsolescència programada, deliberada i planificada per obtenir beneficis. I repeteixo, hi ha d'haver regulacions obligatòries per assegurar-nos que els productors es fan responsables de tot el cicle vital dels dispositius electrònics que fabriquen, des del disseny i la producció fins al final de la vida. Això és dir que han de dissenyar els aparells molt bé i després recollir-los. Produir-los, recollir-los quan els consumidors ja no els volen, quan estan espatllats, quan han acabat la vida útil, hauria de ser obligatori per Dell, Toshiba, Samsung. Tots en sabem el nom d'aquestes marques d'electrònica. Haurien de recollir els aparells dels quals han obtingut benefici. Ells n'han tret diners i haurien de ser capaços de recollir-los quan se'ls acaba la vida.
És interessant això que dius, però no hem d'oblidar que segurament aquest fenomen s'incrementarà en el futur perquè no deixem de viure en una societat absolutament consumista, no?
Definitivament, el consumisme és una part del problema. El consumisme i la societat d'un sol ús que hem creat. Nosaltres agafem, usem i llancem. Els consumidors compren i compren i compren. I això és resultat de la publicitat, els anuncis a la televisió, finançats pels productors. Però els consumidors també hi tenen un paper, perquè ells tenen el poder, tenen els diners per comprar, però han de ser conscients del que passa als països en desenvolupament. han de ser conscients del medi ambient i la salut pública i fins i tot dels drets humans cada vegada que decideixen comprar. Per tant, no compris el més brillant, modern gadget només perquè el tens disponible. Si no el necessites, no el compris. Ells, els consumidors, tenen el poder. Els consumidors tenen un paper que poden jugar.
Quin és el paper, Mike, del govern de Ghana per aturar aquestes arribades, si és que té prou poder suficient, no?
El govern de Ghana, des de fa anys, ha condemnat aquesta pràctica il·legal d'enviar deixalles electròniques al país. De fet, ha dit categòricament a la Unió Europea que parin d'utilitzar el país com un abocador de residus electrònics. És important que els nostres governs facin aquestes declaracions perquè tenen un paper i una responsabilitat de protegir els ciutadans. No obstant, el pes i la responsabilitat d'aturar aquests enviaments és dels països desenvolupats, perquè aquesta és la font. Ells han firmat la Convenció de Basilea i els ports es troben als països desenvolupats. Han d'anar als ports i assegurar-se que les deixalles electròniques no en surten per anar a països en desenvolupament perquè no som abocadors.
A part de tot això que estàs explicant, de la contaminació, dels seus efectes negatius, no? d'aquest trencament de la llei, no? per dir-ho així, hi ha un altre aspecte a tenir en compte. Quin és l'impacte, Mike, econòmic, en aquest cas, de l'arribada de residus electrònics? Perquè és cert que hi ha una vida estable al voltant de la ferralla.
Hi ha tota una economia al voltant de la deixalla electrònica. Al llarg dels anys, Ghana ha tingut una història de venda de productes de segona mà. Molts negocis fan això. Però avui en dia, els gadgets electrònics que s'envien a Ghana, el 20% podrien funcionar, però el 80% no funcionen. Entre un 10 i un 20% sí que utilitzen dispositius electrònics, però tenen una vida útil curta. Per tant, ben aviat, tots van a parar també a l'abocador, encara que algun hagi pogut treure una mica de profit. Però cada vegada més, aquests aparells que arriben al país i que suposadament haurien de funcionar han estat venuts als compradors sense ser provats. Així doncs, és una loteria, perquè la gent dels negocis que al llarg dels anys ha venut material de segona mà que funcionava són molt conscients que la majoria de productes que arriben ara no funcionen. És una loteria. Ells et diuen, si el vols, compra'l, aquest és el preu, però no el provis aquí. Per tant, si no va, acabarà el cubell de les escombraries.
Tal com bé dius, hi ha moltes botigues de segona mà, molts negocis vinculats a la ferralla electrònica. Una pregunta que m'agradaria fer-te, Mike, és què passa amb els milers de discos durs que arriben dels països enriquits? Què se'n fa de tota aquesta informació?
Bé, durant molts anys, aquestes deixalles electròniques han arribat intactes. Vull dir que tenien els discs durs. Vaig treballar per algunes universitats americanes que van comprar alguns discs durs i els van analitzar. En efecte, la informació havia estat eliminada, però van explicar que hi ha programaris que permeten recuperar-la. Ells van fer servir aquest software, van recuperar la informació i contenia informació confidencial i sensible sobre seguretat dels Estats Units. Informació confidencial pot caure a les mans de gent molt dolenta per ser usada per a altres coses. Així que des de llavors ja no trobes ordinadors o portàtils amb els discs durs. Els han trencat o els han tret dels aparells abans d'enviar-los. I això és important, perquè a vegades trobes que aquests aparells provenen de bancs, d'hospitals, i tens informacions de pacients, coses molt delicades sobre medicació que ningú ha de saber, ningú tampoc ha de saber informació dels bancs. Hi ha lladres d'identitats que fàcilment podrien treure informació d'aquests discs. Això suposa un greu perill de seguretat. És molt preocupant. Per tant, a part del problema de salut pública, també hi ha aquest tema de seguretat. La informació confidencial es pot treure dels discs durs.
Aspect of it in terms of confidential information that can be taken from hard drives.
Una altra qüestió que m'agradaria fer-te és tot això que comentàvem, no? Tota aquesta economia que s'ha creat al voltant d'aquest gran abocador. Quan guanyen més o menys tots aquests nois i noies, fins i tot nens, que cremen les deixalles?
Els nois joves que desmunten i cremen les deixalles fan menys que res, menys d'un euro al dia. Després de treballar des de les 6 del matí fins a les 7 de la tarda, consumint moltíssims tòxics que entren al seu cos, no en treuen gairebé res. És només perquè la deixalla electrònica està disponible i ells necessiten trobar alguna feina per fer i per això van allà. A vegades no en treuen res de res.
Em va agafar les mans i les posa en la terra i em crema per un moment. Tu vens d'ací, no pots canviar això.
Fa 20 anys, Mike, que documentes i que investigues l'abocament de deixalles electròniques al teu país. Com han canviat les coses des d'aleshores? S'ha anat a pitjor?
Bé, almenys ha creat una consciència sobre què implica l'enviament il·legal de deixalles electròniques. Fa ja 22 anys que vaig començar a documentar, a escriure i a exposar sobre aquest problema. Però res ha canviat. És veritat que l'abocador d'Agbog Bloshi ha estat enderrocat, però aquest només era el més gran de tots. N'hi ha molts d'altres, de més petits, a tot el país, amb les mateixes conseqüències per la salut i el medi ambient. No ha canviat gairebé res, però haurà de canviar. Haurà de canviar perquè és un assumpte de drets humans.
M'agradaria saber també, Mike, per què vas decidir involucrar-te en aquesta lluita, perquè això t'ha portat conseqüències.
En primer lloc, estava conduint algun lloc a prop del port fa uns quants anys, quan vaig veure el primer camió ple de deixalles electròniques. I vaig decidir fer la volta i seguir aquest camió. I vam acabar en un lloc familiar per mi, amb vegetació preciosa, animals, gent pescant al riu i a la llacuna del costat, però era una qüestió de temps. En els últims 10, 12, 15 anys ha estat un tsunami, una allau de deixalles electròniques des dels països desenvolupats. N'han vingut moltes omplint el país de químics verinosos. Per mi, crec que és important crear una consciència de la situació i també liderar-ho, demanar un canvi. Pels activistes mediambientals pot ser a vegades un assumpte molt delicat. A vegades pot suposar un risc per la teva seguretat. Hi ha trucades anònimes amenaçadores. Però bé, tot això diria que són alguns dels perills quan estàs defensant problemes mediambientals, quan estaràs defensant la terra. Són riscos laborals.
Tens por? Continuaràs documentant tot el que has vist i el que ens estàs explicant avui als solidaris?
No estic espantat. Continuaré. Però deixa'm dir-te que moltes d'aquestes amenaces no venen de gent que viu a Ghana. Venen de la comunitat internacional. Perquè crear una consciència global és la manera de trepitjar les eines de la gent poderosa que hi ha darrere d'aquests enviaments. I aquesta gent poderosa és habitualment als països desenvolupats i no estan contents. Poden ser les marques, poden ser les empreses de reciclatge, pot ser fins i tot de particulars o de les xarxes criminals que són darrere aquests enviaments il·legals. És una activitat il·legal, criminal, i, evidentment, darrere aquests enviaments hi ha xarxes delictives organitzades.
Ets a Barcelona aquests dies, has tingut uns dies molt ocupats.
Han estat uns dies molt ocupats, saps? Ens hem de llevar d'hora al matí, crear consciència, parlar amb molta gent diferent. Per mi és divertit, ho he gaudit. També ha estat una experiència d'aprenentatge. Conèixer aquesta gent tan interessada trenca l'aïllament i et deixa veure que hi ha gent a qui li agrada el que fas encara que n'hi hagi que no. Però a molts els agrada. I això et fa sentir motivat, t'encoratja. Estic molt content d'això. Sobretot parlant amb estudiants sobre això. Realment m'han agradat molt. M'han fet preguntes molt interessants i intel·ligents. Són els líders del futur i han de conèixer els problemes que hi ha.
Què els expliques als joves i quines preguntes et fan?
Els explico que ells són els líders del futur, líders de l'endemà. Molts ara estan impactats, afectats, i els dic que s'assegurin que expliquen aquests problemes als seus pares, als seus amics, que liderin i demanin un canvi. Nosaltres continuarem inspirant-los. Ells pregunten coses com: què podem fer per aturar aquests enviaments il·legals? I jo els dic: informeu els membres del vostre Parlament, parleu amb els vostres pares, discutiu amb els amics, intenteu trobar altres solucions. Quan llanceu un gadget, assegureu-vos que va a una companyia acreditada de reciclatge. Això es pot fer.
Mike, thank you so much. Moltes gràcies.
You're welcome. Thank you.
De res. Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
El 2019 es van recollir a Catalunya gairebé 45.000 tones de deixalles electròniques, uns 6 quilos per habitant. Al món, anualment se'n generen uns 56 milions de tones i es calcula que el 2030 arribarem a 74 milions de tones mundials. Malgrat que dins d'aquests aparells hi ha materials valuosos i productes tòxics, segons l'estudi de Global E-Waste Monitor 2020, només el 17% d'aquesta ferralla electrònica es recicla adequadament. Però per què?
Sí, podeu mirar els vostres calaixos a casa quants mòbils porteu acumulats.
Eva Vidal, doctora en Enginyeria i delegada del rector, adjunta al Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Igualtat a la UPC.
Perquè pensem, bueno, és que hauria d'esborrar les dades, total, com ocupa poc, ja ens oblidem del que tenim allà, i aquí hi ha una bona part dels que no arriben. Un altre és que és molt complicat. Penseu que estan fabricats els circuits integrats a escala de nanòmetres. No? Tot allà és molt petit i és molt complicat, requereix uns processos complicats. I després no hi ha voluntat política potser de repulsar i d'obligar millor i de fer complir millor la llei que obligar a aquest reciclatge. I surt molt més barat, doncs, enviar-lo a països com els de Ghana, on en condicions de semiesclavitud i amb problemes de salut molt grans estan reciclant. Perquè penseu que si ho estan fent és perquè algú ho compra.
Comencem per l'origen del problema. Com fabriquem aquests aparells? Els pensem tenint en compte el final de la seva vida útil? La sostenibilitat del planeta és una de les variables que es posa sobre la taula a l'hora de dissenyar-los?
No hem estat capaços d'introduir, quan ensenyem enginyeria, parlar-ne també dels impactes ambientals i socials. Hem parlat de l'impacte econòmic, aquest no ens ho oblidem mai, hem parlat de la tecnologia per se, la física, la matemàtica associada, i ens hem oblidat de parlar de tot allò que genera d'impacte, perquè és evident que genera un impacte ambiental, un impacte social i un impacte en color, i un impacte econòmic. I això és el que hem de canviar, que quan dissenyem, doncs des del principi fins al final, pensem en els diferents impactes que sempre hi haurà i que sapiguem, doncs, posar-los de manera adequada i preveure'ls de manera adequada i pensar en aquest fi de vida útil. Quantes vides salvem pel fet de reciclar això correctament i per haver pensat nosaltres com a enginyers en que el procés de fabricació permeti el reciclatge.
Des de la UPC estan justament intentant introduir aquesta visió holística de l'enginyeria als nous professionals que surten amb el títol sota el braç. Per Vidal, això és imprescindible per al futur del planeta perquè la tecnologia té impacte ambiental i social en tots els moments de la seva vida. Per exemple, quan la fabriquem amb les mines d'extracció de minerals.
Però les empreses que compren sense certificat de procedència són totalment responsables que aquests nens estiguin en aquestes condicions de semiesclavitud i de que hi hagi aquestes guerres. No tenen excusa, es pot fer aquest seguiment i es pot fer. I tant que aquestes guerres estan produïdes, per exemple, el cas que em comentaves del coltan, i al Congo no hi ha fàbriques que utilitzin el coltan per res. Llavors, això surt del país. Només hem de veure qui utilitza aquest material. Els fabricants de mòbils, d'electrònica. Quan ho explico a classe, trec alguna de les fotos que penja Greenpeace, per exemple, d'aquests nens, i començo a fer-li la pregunta. No? Aquest nen es menjarà aquestes pedretes que acaba de treure? Per tant, algú li compra. No? Qui li interessa que hi hagi aquesta guerra? Qui li interessa mantenir els preus baixos? Qui li interessa que aquestes condicions estiguin així? Sí, sí, i qui li interessa mantenir governs corruptes que ho permetin? I qui li interessa que el país no surti d'aquesta pobresa?
Quan utilitzem aparells electrònics, també estem contaminant i consumim més energia de la que pensem.
No és només l'energia de la meva tele, del meu mòbil, del meu ordinador a casa. És que per cada vegada que jo envio un missatge, cada vegada que envio un correu, cada vegada que estic veient una sèrie en streaming, estic consumint l'energia dels meus aparells i el de tota la cadena, de totes les rutes on passa aquesta informació, de tots els punts d'accés, de tots els repetidors i d'aquella central on es guarden aquestes dades. I en això no hi pensem.
I quan ens desfem d'aquests aparells, retornen a les zones que ja han estat afectades per la seva fabricació i tornen a vulnerar drets dels seus habitants.
On ha nascut el teu mòbil? Doncs probablement part dels materials hagin nascut en una mina a l'Àfrica. Després han anat aquests materials i s'han barrejat amb molts altres i han estat fabricats al sud-est asiàtic, no? Probablement alguna fàbrica xinesa. O sigui, han recorregut ja aquí molts quilòmetres i després han anat a Europa, fins aquí, fins a Catalunya, no l'hem fet servir i hem fet projectes superxulos, eh? I coses espectaculars en la tecnologia. I després, quan ha acabat el procés, és possible que torni a l'Àfrica una altra vegada perquè, com que té materials contaminants, és difícil reciclar-los, aquí no tenim la tecnologia suficient perquè no l'hem dissenyat per reciclar-lo adequadament, doncs torni a acabar allà, no? It was more than just a dream.
Quan ens hem de desfer d'un aparell electrònic, el podem portar o bé a un punt municipal de reciclatge o un establiment que vengui aquests productes. Estan obligats a recollir-los, igual que les empreses que els fabriquen estan obligats per llei a reciclar-los. A més, a nivell internacional, el 1989, 187 països van signar la Convenció de Basilea, comprometent-se així a no enviar deixalles nocives a països que no disposen de mitjans per al seu adequat tractament. Malgrat tot, com hem anat sentint al llarg del programa, al port d'Acre, a Ghana, arriben diàriament contenidors plens de deixalles electròniques. Com s'explica?
Hi ha molts punts on es perden el sistema, perquè hi ha robatoris a aquests centres de reciclatge o perquè realment els centres de reciclatge estan en algun, no? Ficats en unes màfies que fan que surten del circuit oficial que haurien de tenir. Per què passa això? Perquè reciclar aquí és molt car. Entre altres coses, perquè tenen materials molt perillosos. Penseu que hi ha materials valiosos, però hi ha materials que danyen molt la salut. I fer aquest reciclatge en una fàbrica a Europa seria molt, molt i molt car. No només perquè els sous de les persones haurien de ser elevats comparats amb el sou d'una persona gana, sinó també perquè hi ha uns materials perillosos i, per tant, hi hauria d'haver totes unes condicions de seguretat i salut d'aquelles empreses. I aquesta és una de les raons de les que no es faci aquí i s'enviï a llocs més baratos, amb diverses excuses. Una d'elles és, doncs, és material de segona mà, que encara, no? I en aquesta excusa d'enviar material que encara serveix, s'està enviant material que ja no serveix, que és la cosa que està prohibida. I una altra és quants contenidors es revisen en les aduanes. Podeu veure algun reportatge que explica que revisen 2 de cada 100 contenidors.
La solució a aquest problema té diferents branques. Segons Vidal, per una banda, el disseny òptim de la tecnologia i la recerca per poder-ne fer un bon reciclatge.
Encara hi ha països que necessiten i requereixen que es continuï consumint petroli i els experts en Rússia, per exemple, us ho explicaran millor. Però és una petita part. La majoria de l'indústria sí que vol adaptar-se i sí que vol tenir sistemes i productes que siguin més eficients i que tinguin un impacte menor en el medi ambient. Les empreses no són el diable. Les empreses volen donar un bon servei, volen tenir un crèdit econòmic, evidentment, però també volen donar un bon servei i mantenir-lo sosteniblement al llarg del temps. Per tant, hem de canviar i les empreses estan buscant diferents solucions. El que passa és que no és fàcil. El 80% de l'energia que consumirà el nostre mòbil s'ha utilitzat en el procés de fabricació. I això és difícil de reduir.
Per una altra banda, cal que els estats assumeixin la seva responsabilitat.
És relativament fàcil veure què està passant. Tu pots posar un xip dintre d'un ordinador i controlar per GPS i comprovar que vagi a parar on toca. Hi ha iniciatives que demostren que és possible fer-ho millor, com la d'IRAYUT, el programa reutilitza. Hi ha lleis i el que haurien de fer-se és complir-se aquestes lleis i posar multes a qui no estigui complint les lleis. A França s'està fent bastant millor i tenen una normativa clara sobre obsolescència programada i estan posant multes i estan fent. Evidentment hi ha una voluntat política, però recordem que la política la fem entre tots, no?
Per últim, és necessari que el consumidor no es deixi endur per la compra i l'ús compulsiu de la tecnologia.
El primer que hem de fer és comprar responsable. És comprar-nos una cosa quan toca. Evidentment, si l'ordinador no funciona, doncs t'has de comprar un. Però mira primer si el pots reparar. I mira en el mòbil si realment t'estàs comprant perquè té una utilitat nova que necessites moltíssim o te l'estàs comprant per món. No? El primer és fer compra responsable. La segona és, quan anem a fer la compra, doncs visitar aquests rànquings que posen moltes organitzacions per saber quines empreses són més responsables i tenen un menor impacte negatiu ambiental i un menor impacte negatiu social. Fer servir el que marca la llei. La llei diu que les empreses productores estan obligades a fer reciclatge i, de fet, tu has pagat en els teus impostos quan has comprat aquell aparell. Per tant, fer servir la llei i que allà on t'has comprat el nou aparell es recullin el que ha deixat de funcionar o portar-lo a un punt verd. I després, exigir que es compleixi la llei.
Ens hauria agradat que l'Agència Catalana de Residus pogués contestar les preguntes dels solidaris per saber de primera mà la gestió que es fa a Catalunya de les deixalles electròniques, però no els ha estat possible atendre'ns.
Solidaris.
Ojalá que te vaya bonito.
Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver.
El periodista Mike Anane ens ha explicat molt bé quin és l'impacte en la salut i el medi ambient dels residus electrònics que il·legalment i des dels països del nord global arriben a Ghana. Anna Surinyac, com estàs?
Molt bé, com esteu?
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i amb ella també parlarem de residus, però de deixalles més properes, les que es troben en aigües del Mediterrani. Anna, de quin projecte estem parlant i sobretot de quina fotògrafa?
Doncs estem parlant d'un projecte que es diu De Profundis i que, bueno, que al final el que fa és mostrar d'una manera, i ja ens ho explicarà ella, però d'una manera jo crec molt, molt potent els residus extrets del Mediterrani. I la fotògrafa és una fotògrafa que es diu Maite Caramés, que jo de fet la vaig conèixer per una imatge d'un altre projecte brutal que té ella, que es diu Entre tu i jo, que parla del càncer. I bueno, em sembla una fotògrafa que mescla molt, no? Aquesta línia que a vegades parlem entre el documental, la fotografia documental i artística, ella és una línia, jo crec, invisible en el seu treball i crec que és molt interessant el que fa.
Maite Caramés, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Explica'm, Maite, com arrencar aquest projecte, el De Profundis. Jo no sé si tenies ganes d'abordar aquest tema mediambiental, del medi ambient, que és un dels grans temes, no?, de la nostra època, o t'hi topes per casualitat?
La veritat és que em topo per casualitat, o sigui, que no el buscava, sinó que va venir a mi. Pues va ser casualitat de veure un programa de TV3 que parlava d'un projecte de Mar Viva, i justament, bueno, era un programa que parlava dels residus que hi ha al port de Barcelona, a les platges, i bueno, un programa que va durar un any, amb la que recollien, gràcies als pescadors, deixalles marines, no? I van estar seleccionant aquestes deixalles, i vaig veure el programa, i bueno, com ho explicaven i tal, i bueno, em va interessar moltíssim, i vaig trucar directament a l'Agència de Residus, i bueno, i em vaig topar pues, amb l'Ignasi Mateo i el Xavier, que eren els que portaven aquest programa, i bueno, i la veritat és que em van facilitar pues després també amb el Port de Barcelona a arribar a accedir a aquestes deixalles. No? Mm.
Hem de dir que el projecte Mar Viva és una iniciativa conjunta de l'Agència Catalana de Residus, com bé deies, Maite, i la Confraria de Pescadors de Barcelona,
sí.
Doncs això, per treure la brossa marina i poder-la analitzar. Hem de dir, Maite, i tu això segurament ho vas veure molt, que els pescadors amb les seves xarxes d'arrossegament treuen de tot.
Sí, sí, sí. O sigui, és impressionant. A més, o sigui, això és és voluntari, amb la qual cosa pues, són molt poques barques que porten tots aquests residus i la merda que es queda enganxada a les xarxes. I després, jo, per exemple, una de les coses que més em va sobtar i que és un acte que fem, bueno, hem fet tots en un moment de la nostra vida, és tirar una tovallola a l'inodoro. i no són capaços de veure l'impacte que té això després, no? O sigui, per ells és realment angoixant, no? De que s'enganxen a les reds, això s'ha de treure fora, han d'anar una per treure-les, perquè si no els peixos, bueno, tenen molts problemes.
Precisament hem parlat amb Lluís Tallo González, ell és armador de l'embarcació Bonamar 2 de la Confraria de Pescadors de Barcelona, que va participar precisament al projecte Mar Viva i que ens explicava que un dels productes que sobresurt del fons marí és aquest.
El que més nos va impactar, pues, i nos continua impactant, és la quantitat de tovalloletes que fan cap a la mar. Està ple de tovalloletes. Més que plàstic, són tovalloletes.
I d'on prové tota aquesta brossa? Això és el que ens deia el Lluís.
La teoria diu que un 80% de terra. De terra vull dir pues, el sector turístic, hoteler, vora de la mar, residus gestionats incorrectament i que arriben a través d'aigües residuals, pluvials, rieres, el vàter de casa, per exemple, que s'utilitza com si fos una paperera de tovalloletes, un 20% de fons marins, de la pesca, del transport marítim, de la navegació recreativa, de l'aqüicultura, de plataformes de gas i de petroli, tot plegat és un conjunt.
El Lluís també ens explicava que cada vegada han de finejar més lluny.
En el nostre dia a dia normal, és normal trobar deixalles marines dins de les xarxes. El que passa que les barques, pues, ja cada vegada busquem zones més lluny de la costa, que encara trobem que està més net, però tot el que sigui a prop de la costa, tots són problemes.
I, òbviament, l'impacte en la salut de tots aquests residus, diu el Lluís, és una realitat.
I tot plegat això té un impacte evident. I altres que estan estudiant-se, com els microplàstics, tot degut a tota aquesta sèrie de deixalles marines.
Ara escoltàvem el Lluís, que parlava de les tovalloletes, no, Maite? Però com reculls el teu projecte fotogràfic, el que s'arriba a llançar al mar costa de creure. Hi ha una de les imatges que és un aspirador.
Sí, tots els objectes em van impactar molt, no? Però aquest en concret era una aspiradora que estava perfecta. I era una aspiradora que portava sota l'aigua, pues, no sé, des dels anys 90. O sigui que portava 20 anys, no? O més, i et dones compte que és al·lucinant perquè no es deteriora, es queda ja exactament igual. I bueno, va ser un dels primers objectes que vaig fer fotos.
Explica'm com treballaves, Maite, perquè jo no sé si esperaves els pescadors al port. També què se'n fa, no?, un cop la brossa es desembarca. Explica'm tot aquest procés també de la tria, no?, el criteri utilitzat per triar un residu o un altre.
Clar, bueno, jo d'això no vaig fer res perquè a mi em va donar tot. O sigui, quan jo vaig arribar, el programa ja estava fet. O sigui, va ser un programa que va durar un any. Jo vaig arribar passat aquest any, amb la qual tots aquests objectes ja estaven guardats en un espai que tenen allà al port. Però el que havien fet és que el projecte Mar Viva havia posat una persona que una vegada els pescadors voluntàriament portaven aquestes deixalles i les tiraven a un contenidor, hi havia una persona que seleccionava els objectes triats que trobava més interessants, pues per l'impacte que havien tingut, per referències nostres, per exemple, per plàstics que estaven a l'altra punta del món, amb altres llengües, o sigui, per veure que una cosa que està al Mediterrani ve d'un altre mar o d'un altre oceà, no? Mm. I llavors la tria va ser de coses molt diferents, que quan jo vaig arribar ja estaven fetes, no? I després jo vaig fer la meva tria sobre tot això, no? Pues que parlés una mica de tot.
Amb què et vas basar per fer la tria?
La tria venia una mica per això, no? Pues per agafar una llauna que és una llauna que tots hem conegut, no? Que era Sevilla 92 de la Expo.
És que no ha de ser fàcil. No, triant entre tants quilos de brossa, no, al final?
Imagina't, o sigui, van tindre una persona que van contractar, que estava, bueno, estava cada dia al port i anava triant, perquè era, bueno, i moltes coses que no van estar seleccionades, però eren... És que hi ha de tot, o sigui, sota l'aigua pots trobar el que et doni de gana, no? I llavors, clar, jo vaig arribar al port, o sigui, quan l'agència em va dir que sí, que estaven interessats que en cafè jo fes unes fotos de tot això, i, pues, vaig anar al port, vaig veure tot allò i, clar, jo pues, anava amb un cotxe gran que em van deixar per carregar tot això, però clar, no, tampoc era jo tenia una furgoneta gegant per endur-me, perquè a més m'ho vaig portar a l'estudi, a casa meva, amb la qual tampoc em podia... I llavors vaig portar una mica de tot, també em vaig portar xarxes que m'interessaven, vaig portar també una bossa sencera de tot el que surt del residu de la lavadora, de la rentadora,
les fibres, no?
Aquest de més... Sí, hi ha una de les meves imatges, que és una de les primeres de Profundis, que és un cavallet de mar, que a sota, si la mires, és totes les boles aquestes que surten de la rentadora, no? O sigui, és que la rentadora també és un altre tema, no? El tema de les llanes, de tot el que surt, no? Del textil, del residu textil.
Sí, sí.
Bueno, té molt d'impacte. Llavors, pues això, em vaig portar també objectes, això, que estaven en perfecte estat i l'única que tenien era que s'havien fusionat, s'havien erosionat i fusionat amb les petxines, amb tot el context que hi ha, no?
Imagina't.
De registre marí.
Anna, anem a analitzar una miqueta les imatges de la Maite, perquè ella amb els residus munta una espècie de bodegons d'aquesta petjada, no? Terrible, que ara estàvem escoltant, dels humans en l'ecosistema marí, eh? Malauradament no és únicament marí. Què et sembla aquesta manera d'apuntalar, no?, de solidificar aquest relat?
Clar, el que fa la Maite, no? De fet, amb aquesta imatge que ella mencionava, la Llauna, no?, de Sevilla 92, que de fet és la primera imatge, més que l'aspiradora, per mi aquesta imatge va ser molt clara de dir, ostres, quant temps estan els residus al mar, no? Perquè del 92, molts els recordem, però fa molts anys del 92, no? I la Llauna està perfecta. Llavors, el que fa la Maite és que crea uns bodegons que et donen la sensació que estàs veient aquells objectes al fons del mar, no? Llavors, t'ajuda una mica... per això la importància d'emportar-se les coses a l'estudi, no? Que no són bodegons fets a peu de platja, sinó utilitza com un vidre on hi ha unes gotes i tu tens la sensació de que estàs veient allò com quan està dins el mar, no? Llavors és molt fàcil pensar, ostres, què és tot el que hi ha dins, no? És com, no seria el mateix, no tindria la mateixa, jo crec, potència visual i fer-te... les imatges no et farien pensar tant si no hi hagués aquesta sensació de directament transportar-te dins del mar, no? Jo crec que és això el que fa aquest projecte tan potent, no? I sortir una mica la interpretació de la Maite, no? De només objectes que es troben al mar, sinó és que els estàs veient allà, no? I és gràcies a la imatge i a la Maite que aconsegueix aquesta sensació a l'espectador. Jo crec que és un projecte que parla molt bé del que significa tirar una tovalloleta, no?, com parlàveu al vàter.
Hi ha objectes que fins i tot, va per les dues això, que costen d'identificar a què són, no? I això fa que en alguns casos la imatge sigui entre tètrica, no?, incòmoda, però sense perdre aquest punt al final de bellesa, no?
Perquè a part de transportar-te dins del mar, bueno, això ens ho explicarà millor la Maite, però la meva sensació quan les miro és que m'estan transmetent també angoixa i una sensació, no? Una sensació
d'angoixa, no?
Que estàs incòmode mirant això, no? Són imatges molt maques, però en realitat molt angoixants, no? I això et transporta el que estem fent, és la petjada humana, directament la nostra petjada, no? En un lloc que és el mar Mediterrani, no? En aquest cas. Llavors jo crec que aconseguir això a través de la fotografia és el que fa màgic la fotografia, no?
Maite, aquest era l'objectiu? Ho hem explicat bé, això?
Sí. I tant. No fa falta que parli jo, eh?
Home, ens agradaria escoltar, no?
Si
aquest era l'objectiu.
Jo crec que l'interessant, Maite, és saber com arribes, no? Perquè al final jo crec que no sé si des del primer moment sabia, anaves a posar les gotes, saps? O sigui...
No, com... no va ser tot un experiment, o sigui, un experiment en el sentit que quan em truquen i em diuen que ja puc anar al port i m'emporto tots els objectes a casa, va haver-hi una temporada que no vaig fer res més que mirar-los, classificar-los, voltaven per l'estudi, no? Era com... També he de dir que o sigui, jo portava un temps abans treballant molt al bodegó, bueno, les meves històries que m'agraden, no? Amb la qual cosa, també a la vegada era un gènere que jo tenia ganes d'explorar més, no? I llavors, quan els vaig tindre a l'estudi, pues, van entrar ganes de treballar-los d'aquesta manera, no? Una mica com rememorant una mica pues, això, no? La pintura holandesa, no? El claroscuro, no? Les llums i les ombres també, que són potents i estan, no? Per donar-li justament això, no? És una dualitat entre bellesa per una banda i la realitat, la cruda realitat per l'altra, no?
Tant.
Per això també amb el tema del títol, no?
Parlaves ara, no? El títol del projecte de Profundis, d'on sorgeix? Perquè les imatges expliquen moltes coses, però el títol també.
Sí, bueno, la veritat és que o sigui, jo buscava un títol que donés la sensació de profunditat, no? I llavors algú em va dir, per què no ho relaciones amb un salmo, no? O sigui, ho relaciones perquè parla d'això, no? De la redenció de la culpa i que aboca justament a la profunditat del mar, no? I vaig pensar que sí, que clar, és una mica això, no? I d'alguna manera, quan mirem aquestes imatges, tenim una mica aquesta sensació de culpa, no? Perquè és una cosa tots plegats.
I tant. Escolta'm, Maite, és un projecte extraordinari. On es pot veure aquest treball?
Ara mateix a cap puesto, al meu estudi, crec.
Perquè... Sempre passa el mateix, Sorinyac, això...
Sí, sí, això...
Sí, per això és tan important, que... portar-ho a la ràdio pública.
Sí. clar, ostres, estaria... Mira, és una de les coses que crec que aquest projecte estaria molt bé poder ensenyar-ho... Bueno, va sorgir just abans de la pandèmia i bueno, amb el tema de la pandèmia i tal, pues ha sortit poc a la llum, no? Va estar al Festival de Sant Pol, on vaig estar amb l'Anna, i ha estat en un espai petit també, amb una llibreria que feia una cosa, de sostenibilitat i tal, i ja està, res més. O sigui que va sortir a la revista LF, al magazine, i poca cosa més.
Doncs esperem que des dels Solidaris puguem empènyer una mica, perquè efectivament també aquest projecte té molt valor pedagògic perquè pugui circular també a escoles i instituts. Maite Caramés, sí. Moltíssimes gràcies. Anna Sorillac,
gràcies.
També, com
moltes
sempre.
Gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i Josep Forns. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.